El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 15 minuts de les 9, és moment doncs per fer tertúlia, avui amb els habituals de divendres, Víctor Alexandre, Domènec Miquel, Jaume Pla i Pasqual Dosó. Molt bon dia als quatre.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I m'agradaria aprofitar que tenim en aquests moments a l'estudi Ramon Bernils, tant en Víctor Alexandre com en Jaume Pla, per parlar d'aquesta obra de teatre que veurem el dia 21 de gener de l'any vinent al Teatre Auditori. L'obra Abans que pugi el taló, que ha escrit en Víctor Alexandre i que servirà de comiat dels escenaris del Jaume Pla, que porta una trajectòria ben llarga a l'escena catalana. Jaume, per què ho deixes? Però si estàs en plena forma. No, és veritat. Jo puc donar-ne fe, almenys. Et veig arribar amb energia a les tertúlies, et veig gairebé córrer per arribar, estàs fort. Per què ho deixes?
Bé, deixar-ho és com un símbol, perquè és que la història va venir de que es va publicar un article en el diari del Rafa Ossero, que deia que el títol deia La iaia i Jaume Pla, i referia que la senyora Carulla, que és més jove que jo naturalment, es jubilava, i que era una llàstima que jubilés amb una obra que realment no tenia cap nivell, era una obra de teatre mediocre, i que la senyora Carulla tenia una trajectòria tan important que era una llàstima que es retirés d'aquesta manera. I aleshores aquesta idea que el seu amic Jaume Pla, que no tenia encara per què jubilar-se, però si mai jubilés, doncs que hauria de fer amb una obra que li haguessin escrit per ell, o bé que expliqués la seva trajectòria professional de totes les obres que ha fet de la seva, diguem, de la seva història. Molt bé, jo no havia llegit aquest article, me'l va enviar per internet el Víctor Alexandre, diu, mira, aquest sembla, t'han enviat això. El primer que vaig fer va ser agrair-li en el Rafa Ossero aquest article, agrair-li la prova d'amistat que m'havia fet, i aleshores un dia el Víctor, sortint d'una tertúlia d'aquestes, em va dir, t'agradaria que et fes una biografia, o que hagués escrit una obra per tu, tal com deia el Rafa, dic, home, mai m'hagués atrevit a preguntar, a demanar-t'ho, però si m'ho ofereixes i tant, què més voldria, i aquí va néixer la cosa. I que jo no deia que em jubilava, però la història és, explico-t'ho, no, Víctor?
Obra de ficció amb elements reals. No és una biografia estricta del Jaume.
No, perquè tampoc m'interessava artísticament el terreny aquest. És a dir, la idea era, quan vaig llegir l'article del Rafa Ossero, era un suggeriment que ell feia, així una mica un brindis a l'aire lliure, perquè, clar, no s'adreçava a ningú. Feia un elogi de la Montserrat Carulli i del Jaume Pla, i deia que quan s'acomiadessin, doncs potser... Bé, la Montserrat ja s'ha acomiadat, la Carulla, i ell considerava que no ho havia fet amb prou lluïment per la seva carrera brillant, i en cas que ho fes el Jaume el mateix, no? Aleshores jo vaig pensar, literalment vaig pensar això, vaig dir, per què no ho escrius tu, en el cas del Jaume? I li vaig donar voltes i vaig veure que sí, que endavant, que tirava endavant. I aleshores li vaig dir, mira, estic escrivint una obra de teatre dedicada a tu, però, i aleshores, doncs bé, tot va oli en un llum, tot va anar molt bé, i ha anat endavant fins ara. El que sí que tenia clar és que no volia fer una biografia d'en Jaume Pla, ni fer un show de televisió en què un senyor, un actor, surt a la tele amb un tamboret i un got a la mà i comença a explicar la seva vida. Això no m'interessava gens perquè no era una televisió, era una obra de teatre. Una obra de teatre. I aleshores, doncs, una obra de teatre és ficció, tot. Ara, no hi ha cap obra de ficció que no tingui elements reals, perquè l'autor que digui que no és veritat, perquè tots ens nodrim de la realitat. I aleshores aquí introduïa elements propis, alguns elements propis de la vida de Jaume Pla, com és el tema del casament, les dificultats que va tenir per casar-se, justament precisament perquè era actor, però amb una senyora de Rubí de posició més benestant. I aleshores, doncs, l'obra, en definitiva, és un homenatge al teatre. La idea era aquesta, fer un homenatge al teatre com a concepte, i a tota la gent que fa teatre, de les moltes professions que hi ha dintre del món del teatre, perquè sempre pensem en els mateixos, sempre pensem que són els actors i l'autor, el director, i aquí s'acaba tot. I sense l'il·luminador, que és vital, no hi ha teatre. Sense l'escenògraf no hi ha teatre. Sense la gent que treballa i que fa tots els mobles que surten i tot això, no hi ha teatre. Sense els teatres mateixos, les sales, tampoc hi ha teatre. És a dir, hi ha tanta gent que fa possible que era un homenatge al teatre a través dels grans autors que ens han fet estimar el teatre, com Molière, Chekhov, Shakespeare, etc., i alguns catalans, com Sagarra, etc. No? I de manera que l'actor que ho fes, que en aquest cas és en Jaume Pla, pogués lluir-se. Jo, per tant, he fet una obra dedicada, un homenatge al teatre, amb una obra dedicada a un amic, per tal que aquest amic es pugui lluir dalt de l'escenari, i si algun dia un altre actor vol fer, d'una edat més o menys avançada, i vol fer-ho, doncs ja està, no? Per tant, en definitiva, en Jaume Pla fa el paper d'un actor, que no és ell, però que té elements propis de la seva vida allà dintre de l'escenari, i que tot transcorre en el camerino d'un teatre, en què l'actor en qüestió està a punt de sortir a escena, perquè aquella és la nit d'estrena de l'última obra que ell representarà a la seva vida després de més de 60 anys de professió.
Perdó, jo sí. Només vull aclarir una cosa, que això de jubilar-se, vaig parlar amb la Montserrat Carulla, dia que li van fer l'homenatge d'aquesta obra de la iaia, i va dir, tu jubiles? Diu, mira, jo em jubilo d'actuar en el món del teatre 2 mesos seguits en un teatre petit de màxim 100 butaques i ensejar cada dia i actuar cada dia, perquè això és pesadíssim i no compensa. Ara, si m'ofereixen un bon paper en una sèrie o un bon paper en una pel·lícula, no dubtaré, o una actuació al Nacional, no dubtaré en tornar-ho a fer, no? Bé, doncs jo estic igual. En el meu cas no arribarà, però faig una crida als productors.
Per si de cas. Si deixes el currículum. Que deixes el currículum sobre la taula, que qui vulgui que...
Exacte. Estic encara obert a acceptar un bon paper en una sèrie.
És que un actor, de fet, si la salut l'acompanya, no es jubila mai. S'ha a l'escenari fins a l'últim moment. Tota la gent del món artístic, un pintor, si la salut acompanya, pinta, per vell que sigui, continua pintant, perquè si no pinta no. I un cineasta, i un autor, i un escriptor, i un músic, però en el seu cas, és a dir, per això no és que en Jaume Pla es retiri dels escenaris, és l'actor que interpreta qui es retira dels escenaris. Aquesta és la ficció. Perquè si es confon, sembla que aleshores Jaume Pla, que ja diu, jo ja plego, ja no faré mai més res en teatre i tot això. Ell continua. El personatge que interpreta no ho fa.
Dijous 21 de gener del 2016. Encara falta, però vaja, que la gent prengui nota. Per cert, Pasqual, què passarà a Unió Democràtica diumenge? T'ho pregunto tu, perquè com ets de Convergència no t'ofenguis, vull dir que... Però la setmana passada no vas venir...
Li pregunten com si fos d'Unió.
No vota.
Però, a veure, tu què votaries? No et faré aquesta pregunta, però què creus que passarà? Que és molt cruel això de dir què votaries quan no formes part d'una entitat.
Jo he de dir que la meva primera militància va ser a Unió.
Sí, també ho deia per això.
Va ser a Unió, i per tant vaig estar, no sé si 5 o 6 anys militant d'Unió. Fins que hi aquí havia un senyor a Sant Cugat, que era el pare del Jordi Casas, que era l'Antoni Casas de Bés, em sembla que es deia, i va dir que Convergència i Unió s'havien de separar més perquè s'estava massa imbricat, massa d'allò, i llavors vaig dir, pues jo això no ho vull, perquè a mi el que m'agradava era la Federació de Convergència i Unió.
Doncs mira que fa anys, d'això.
Fa, l'any 82, em sembla que va ser, l'any 82.
33 anys.
Fa anys. Aleshores, la deriva que... A veure, evidentment, jo crec que Unió, els militants que jo conec d'Unió, no es poden abstreure del tema del tema que hem viscut tots els catalans, del tema del procés, del tema de i el que l'únic que no s'hi ha abstret de tot aquest tema sembla que és el Duran, el Duran Lleida, que a més pues, bueno, deu arrossegar els 4 o 5 seus de la direcció. Però jo vull fer una reflexió respecte al que m'estaves demanant. Pel que he llegit, es veu que Unió ara té 4.095 militants. D'aquests 4.000...
Perdona, tenia 18.000.
Quan?
Bueno, això serà...
Fa 2 anys.
Mira,
sí. 2 o 3.
Com aquell bolero, lo dudo.
Sí. M'ho va dir la Rosa Maria Carrasco.
Això no ho sap ningú.
M'ho va dir ella, tu.
Sí, bueno, doncs dels 18.000 és perquè no deuen tatxar els morts. És igual. Clar.
Vol dir que s'han mort tots.
A veure, ara actualment té 4.090. És que la militància...
Perdona, Pasqual, el singular l'altre dia deia 4.065.
Bueno, tal i fa.
I és sentit dit en altres llocs 4.095 i no sé si en quin lloc deu haver-hi l'error.
Jo, però vaja, no, de 30 no vindrà.
És que el senyor Espadaler havia dit feia pocs dies que n'hi havia 5.000.
5.
No ve de 1.000.
Bueno, més de 4.000 deuen ser.
Va treure els 1.000 que havien signat a favor del no i li surten els
4.000. La setmana passada en aquesta zona li vam negar, eh? Ja vam dir que anem 4.000.
Això és el que jo volia dir, de 4.000 que hi ha que poden votar, o que, perquè això són com si fossin ja les llistes oficials dels que poden votar. Potser els 18.000 és que no paguen, vull dir, no...
No, no, però el Jaume diu, no diu 18.000 ara, eh?
No,
fa anys.
Ell sempre, jo crec que és un tema aquest que sempre s'ha obviat, perquè ells sempre han volgut manifestar, Unió sempre ha volgut manifestar, que era el que tenien dret al 25% de les, l'1, el 4, el 8 de les llistes electorals. Però realment jo crec que ningú ha burxat per aquí dintre. Dius, bueno, ja et va bé això. En aquest moment, són, responent al propòsit del Pep Gimeno, dius, a veure, són 4.095. D'aquests 4.095, 1.000 han signat una carta. 1.000 són combatents a favor d'això. Bueno, els altres, i la veritat és que jo crec que al final el que es fa és una espècie de plebiscit. Evidentment, contestar la pregunta jo crec que és relativament complicat, perquè jo quan vaig llegir la pregunta semblava allò de vivo sin vivir en mi tan alta vida espero, diu, hòstia, la gallinita, vull dir, jo, després de llegir la pregunta jo pensava que era una endevinalla, però realment el que crec és que és un plebiscit per en Duran i Lleida. El Duran, ja, i a més si no fos així, el propi Duran ho ha convertit en un plebiscit, perquè ha dit, escolti, si és que no, jo foto el camp, vale. Aleshores, què vol dir això? Que és autènticament un plebiscit. Què passarà? Home, vaja, jo crec que n'hi ha més... bueno, jo crec que sortirà que el Duran i Lleida haurà de plegar. El que passa és que no sé les conseqüències que hi ha en tot això. Vull dir, plega amb les sigles, plega sense les sigles, plega seguint amb Convergència i seguirem una Convergència i Unió nova amb la nova direcció, plega de què plega? Realment l'única cosa que proposa el Duran és la tercera via. O sigui, amb tota aquesta pregunta de que sigui legal, que sigui no sé com, és la tercera via. No sé com no s'han enterat encara, i més després de veure la sentència del Constitucional d'ahir, no sé com no s'han enterat encara que aquesta tercera via és inexistent. Com se'n donin compte tots els militants, i responent a la teva pregunta, Pep, jo crec que guanyaran, o sigui que el Duran i Lleida al final se n'haurà de donar compte que porta molts anys en política. I que consti que jo crec que és un bon polític, però ja està.
Era.
Domènec.
Vale, era un bon
ja
polític.
Està passant de moda.
Els últims anys ja... No, jo, en fonts qualificades d'Unió m'han dit que el que ve, el senyor Duran està preparant d'una manera claríssima la seva retirada.
Clar.
I les eleccions seran Durant sí o Durant no. I ell sap i és conscient que se retirarà, vol sortir teòricament per la porta gran i dignament.
Però és molt llarg retirar-se pel rebuig. Jo crec que seria molt millor retirar-se moto propio.
Sí. Sí, realment és així. És que ha creat, diguéssim, una pregunta que si tu dius sí, vols dir no en un procés. I si dius no a la pregunta, vols dir sí en un procés. Escolti, no era molt més fàcil preguntar procés sí, procés no. I ja està, i les coses doncs clares i simples i fàcils, no? Esclar, és que ha sigut una situació, no sé, diguéssim, com bastant castellana. Però, sí, sí. D'altra banda, ha sigut ell qui ho ha convertit a dir, bueno, escolti, més que si la pregunta surt el contrari del que jo estic proposant, doncs jo em veuré obligat a dimitir. Home, doncs, no ho sé, vull dir, també té la possibilitat d'acceptar democràticament el que diuen la resta de gent i reconvertir-ho, no? I, clar, i si ell, doncs, ell té la veritat i els altres, diguéssim, doncs la majoria no la té, i, doncs, esclar, haurà de plegar. Però, per una altra banda, hi ha això de construir,
sí,
que és clar que ha creat aquesta mena, bueno, diguem-ne, moviment, però que representa...
No, però després va fer partit, eh?
Sí, bueno, doncs això, diguéssim, doncs aquesta mena de partit i tot plegat, en el qual ell es pot acabar refugiant, diguéssim, en aquest partit. Vull dir, no sé si vau veure ahir la broma del Polònia, no? No? Vull dir, doncs això, que hi havia el Mas i que anava dient, esclar, uns guanyem, els altres podem, aquests construïm, i nosaltres com ens hauríem de dir? I surt l'Homs i diu, ja ho veurem. Diu, ah, està bé, ja ho veurem.
Ja ho veurem, sí.
Però bé, és És, clar, és una mica aquesta situació que veig ben curiosa, no?
Però jo, si em permeteu, hi ha dues coses que volia dir. Una, passa, com us comentava abans el Jaume Pla, com amb la Carulla, vull dir, si al final s'ha de retirar amb una obra mediocre,
sí,
jo crec que és una llàstima.
Sí.
Jo crec que és una llàstima que un polític de la trajectòria que ha tingut aquest, crec que una bona mort dignifica una mala vida, per entendre'ns, sí, d'aquesta manera. Per tant, crec que, bé, li pot passar el que deia abans el Jaume Pla amb la Montserrat Carulla. I la segona cosa que volia dir és el paper de la Joana Ortega. La Joana Ortega se li va omplir la boca dient sí, sí.
Va votar sí, sí o no.
Va votar sí, sí. Està encausada no sé què, amb aquests temes.
Sí,
i l'has vist tot d'allò al costat, en aquesta oportunitat l'has vist tota l'estona al costat del Duran i Lleida. Llavors...
No, fins ara callava discretament, eh?
Sí, però...
Així, tots els últims dies que es veu que ha passat alguna cosa, però es veu que ara... és l'única que no pot. No pot desautoritzar el Duran. No pot dir que votarà no. Per certes causes.
Víctor, tu has escrit una columna que surt avui a clar.cat i els crítics d'Unió van dir, diguem no.
Sí, sí, sí.
Per introduir-te en el debat, eh? Vull dir, per si coneixes
la teva... Sí, 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 hi ha hagut... clar, ens afecta Sant Cugat també, perquè hi ha hagut posicionaments, hi ha hagut qui no ha dit res, no ha dit ni sí ni no, i qui s'ha manifestat obertament a favor del no a la pregunta interna d'Unió, entre els quals doncs, hi ha un regidor en actiu, que és en Carles Brugueroles, no? Però també hi ha el Xavier Amador i el Requesens. I suposo que en molts altres municipis passa exactament el mateix, oi? És clar, és que la pregunta és, com va dir la senyora, la filla de Carrasco i Formiguera, diu, és perquè no s'entengui.
Sí.
I té raó. És a dir, està feta perquè no s'entengui. Té 159 paraules.
Carai.
La pregunta. 159 paraules. Quan tu fas una pregunta de 159 paraules, que se suposa que en definitiva el que vol saber és sí o no, el que sigui, qualsevol cosa, vol dir que realment el que vols és que sigui una cosa tan envitricollada que quan es faci el recompte i es decideixi, o sigui, ningú entengui que està votant, no? I clar, si no entens que estàs votant, tant te fa un sí com un no, perquè i a més, la paraula independència de fet apareix un cop, però apareix després de, sembla recordar, després de 100 no sé quantes paraules, 130 paraules, no, o així
surt finalment independència?
Sí, espera, sí, surt.
Parla la paraula de sobirania, no?
Sí, parla constantment de sobirania, que és no dir res, perquè això de sobirania, mira, sinó apareix al cap de 130 paraules la paraula independència, però en clau negativa.
Ah.
En clau negativa. És a dir, per dir que en el supòsit que algú fes una declaració unilateral d'independència, això mai a la vida de cap de les maneres i tal i qual. És a dir, quan apareix, és en clau negativa. I aleshores, doncs, jo no sé quin serà el resultat. Es diuen que serà dilluns, se sabrà dilluns, sí. no el mateix diumenge, perquè hi ha tantíssims militants que el recompte serà terrible, serà molt, molt, molt carregós de comptar, hi ha tanta gent, és molt difícil, no? Però... Passi el que passi, encara que guanyi el sector immobilista, que és el sector Duran, i el senyor Espadaler, que déu-n'hi-do les declaracions que fa, dient que amenaçant, no dient... de fet, no sé si reflexiona sobre el que diu, perquè el que diu no té cap mena de sentit, i em va semblar molt bé la resposta que li va donar la senyora Núria de Gispert, que... reconec que m'ha sorprès favorablement, jo la feia en un sector molt més conservador, aquesta senyora, i a cop i volta m'ha sorprès, deu haver fet una evolució personal ella en aquest sentit, m'imagino, a través del procés. El procés ha ajudat molt, tot això.
Exacte.
És a dir, molta gent que estava als antípodes, ara està situada en un punt que en aquell context mai no ho hauries dit. I el senyor Espadaler va dir que convenia votar doncs, favorable a aquesta pregunta, a les tesis del senyor Duran i tot això, i d'ell en definitiva, perquè si no, corríem el perill que el catalanisme moderat se n'anés a Ciudadanos. I dius, escolta, senyor Espadaler, el catalanisme moderat, si se'n va a Ciudadanos, vol dir que no ha estat mai catalanisme, ha estat espanyolisme.
Vull dir,
no ens enredem. I si algú veritablement fa aquest camí, és que aquí té raó la senyora Núria de Gispert, es va equivocar de lloc, perquè el lloc on se sentirà més a gust i representat serà Ciudadanos o el PP, que són doncs, l'essència de tot això.
Però si guanya el sí, és compatible que es mantingui Unió i Convergència dintre de la mateixa federació?
Jo personalment crec que no.
Domènec, algun comentari?
Perquè quan s'arriba a aquests punts... escolta, tot això fa molt de... saps? Quan s'arriben aquests problemes interns, això fa molt de mal a tots els membres de la societat aquella, de l'associació aquella, o de la federació, el que sigui, no? I la imatge d'Unió ja està profundament deteriorada en aquest moment. I o fan capinet, allò, cauinet, perdó, o i cadascú se'n va en el lloc on cregui que se n'ha d'anar, o si no, independentment d'això, també Convergència en surt absolutament perjudicada a l'hora en els votants, perquè és una imatge negativa que dona a la federació.
Domènec, sí. Digues.
No, estic d'acord amb el que diu el Víctor, és que realment, sigui quin sigui el resultat, a veure, Convergència sortirà tocada. No és una cosa, diguéssim, que sigui únicament d'Unió, sinó que, a veure, pel 27 de setembre això tindrà, diguéssim, unes conseqüències. Ara, és clar, i el que penso és que aquesta indefinició que hi havia fins a aquest moment no es podia mantenir més. Aquesta mena de situació de sí, però no, però dir, però deixo, però faig, però... No, això... I per una altra banda, és que és claríssim, i abans ho ha comentat, diguéssim, el Pasqual. A veure, està clar que a l'altra banda no hi ha diàleg. Llavors, parlar de diàleg, diguéssim, de l'altra banda i de terceres vies i això, és absolutament inútil. Si cada dia, diguéssim, passa una cosa diferent que et demostra que no hi ha voluntat, que no hi ha diàleg, que hi ha no sé què. Llavors, clar, pensam que bueno, les properes eleccions generals pot canviar el panorama i que llavors hi hagi diàleg i tot plegat. Escolta'm, amb els anys que portem, vull dir, és que ara ja no és una qüestió, diguéssim, dels 4 anys aquests de PP, sinó que, a veure, l'experiència del PSOE tampoc és que sigui gaire alentadora, no?
Però quan dius que, perdó, quan Convergència sortirà tocada, mira la paraula astúcia que s'utilitza ara del president Mas, que quan va sortir aquesta pregunta diuen que el Duran el que volia és que definís de seguida el Mas, com ha fet la Núria Gispert al Rigol. I ell va dir, no, aquesta pregunta no afecta per res a la del 27 de setembre perquè no nega, vull dir que va fer una cosa molt intel·ligent, no es va definir. I en canvi ara el Mas diu, passi el que passi, sigui el que sigui, nosaltres seguirem el 27 de setembre, hi hagi qui hi hagi, però seguirem endavant. Vull dir que rotundament ell diu que ja pensa que Unió no hi serà, però que ell seguirà endavant.
Jo volia dir dues coses només. Una, realment aquesta pregunta de 159 paraules que deia el Víctor, que té bé d'unes persones que havien demanat claredat i concisió amb totes les preguntes, perquè quan hi va haver la consulta, sí, ells eren els primers, Unió és el primer que deia, bueno, però claredat, que siguin d'allò, i han fet una pregunta del més confós. Segona, Unió, jo crec que fins ara, vull dir fins fa 5 anys, fins fa els temps que vulguis, ens ha anat molt bé a Convergència, perquè era una... Amb aquesta indefinició que hi havia, doncs era la part més dretana de l'electorat, gent que segurament el separatisme, no l'independentisme, no li venia bé, diu, home, però hi ha el Duran, i el Duran d'una manera o altra mitigava la... Bueno, però hi ha... I després una paraula molt important, que és democratocristià. Llavors, molts cristians votaven en el de Llonses. Però passa que ara, per la supèrbia, és igual, digueu-li com vulgueu, del govern espanyol, ara no ha calgut més remei que mullar-se. I ara és quan realment han de sortir aquestes coses. I vaja, jo no sé si ho deixarà, com deies, inútil, però clar, si surt el sí... Què voldrà dir? Doncs, mira, tu, jo crec que ni per estar recalentau ni amigo reconciliau. Això és quan a la teva dona tu ja li dius no sé què i dius, bueno, no ens hem separat encara, però ja fa molt mal efecte. I és molt més difícil conviure sabent que l'altre està pensant de tu no sé què.
tens un partit trencat.
Sí.
Encara que surti i guanyi un o l'altre, ja s'ha vist que allà hi ha un trencament i que allà hi ha unes coses, com diu ell, Pasqual, molt bé, vull dir, l'exemple és molt bo, vull dir, en una relació de parella, doncs, evidentment, quan hi ha arribat a un punt en què les coses estan així, sí, podeu acordar continuar, però, clar, cadascú en una habitació diferent, no? Ja, perquè allò ja no és el mateix. I a la més mínima guspira, doncs allò esclata i tal, i és un mal rotllo. I a més, si a sobre tenir una convivència amb uns altres, amb una altra parella, sí, que són els veïns i no sé què, i això deteriora al final tot el grup i no és productiu.
No, però que deia el Pasqual de que els últims anys ha anat bé la col·laboració amb Unió, però els últims 3 o 4 no,
ja ho he dit,
perquè hem dit aquí a la tertúlia que una estadística privada que tenen a Convergència, les primeres eleccions que va fer el Mas, que va decidir fer eleccions, no les últimes, les penúltimes, va perdre 12 escons i eren unes declaracions que va fer el Mundo, encara hi havia el Pedro Jota, dient que tenia fortunes a l'estranger i tal, però 3 dies abans el Duran va fer unes declaracions contra l'independència i a dintre se sap que dels 12 escons que va perdre, 3 van ser pel Mundo, però 9 van ser per les declaracions del Duran. Perquè la gent va dir, si Convergència està així, caga dubtes, doncs no, votem Esquerra, tu.
No,
i va guanyar Esquerra, tot el que va perdre va guanyar Esquerra.
Amb això que estàs dient, Jaume, és quan aleshores va sortir que era millor votar a l'original que la còpia.
Clar.
Clar.
Això va ser el que va fer perdre la...
És que fixa't el mèrit del procés. El mèrit del procés és la mort de l'ambigüitat.
Efectivament.
La mort de l'ambigüitat. Ja hi ha hagut partits que no han sabut posar-se doncs, amb el signe dels temps i entendre que allò que els havia estat tan beneficiós i que semblava tan vitalici de l'ambigüitat, de no saber si puja, si baixa, si és carn o peix i tal, això s'ha acabat. I ara és necessari, és vital definir-se. I aquells que no ho fan, doncs la societat els empeny a fer-ho i Unió s'ha trobat en aquesta situació. I a mi el que em crida l'atenció és ben curiós. Unió passa per ser un partit doncs, conservador, no? Molt bé. Doncs crida l'atenció que precisament els independentistes conservadors han estat molt més revolucionaris, entre cometes, internament en el seu partit, que no pas els independentistes gairebé antisistema, d'iniciativa, que estan tots calladets davant d'una cúpula que fa exactament el mateix discurs que el senyor Duran, ves per on, no? En aquest sentit.
Jo volia dir que aquesta pèrdua d'ambigüitat que estava dient el Víctor també ha sigut per part d'Espanya. És a dir, el govern espanyol a poc s'ha anat definint més, no dic anticatalà, però digueu-li de la manera que vulguis, però ha anat definint més la seva ambigüitat, perquè al començament amb el peix al cova i amb el no sé quantos, i ara és que cada... Jo és que estic segur que cada dia trobem notícies negatives que ens volen... I ells també han perdut. Ells han perdut l'ambigüitat i no sé si conseqüència d'aquells han perdut l'ambigüitat l'hem perdut nosaltres. O sigui, ens hem de definir nosaltres o si nosaltres ens vam definir primer i després el govern espanyol. Però ells també han perdut l'ambigüitat.
Però l'actitud del govern espanyol ha ajudat molt, eh?
No? Molt.
I segueix ajudant, eh?
Sí. La primera medalla d'or, diguéssim, que es dongui seria de la República Catalana, el Rajoy, direct.
I Albert.
I a la Sánchez Camacho li reserveu-vos almenys un accés.
Sí. Bueno, sí.
Però té una lògica tot això, també és psicològica. Té una lògica perquè mentre el captiu és submís i no dona mostres de voler fugir de les directrius i del camp de governat per l'amo, l'amo es relaxa molt i, per tant, pot dormir a la palla i, en fi, com que l'amo li fa un crit a l'altre i l'altre de seguida li tremolen les cames, doncs no cal exacerbar-se gaire, no? Perquè no hi ha perill que fugi. Ara bé, quan el captiu ha fet una presa de consciència i decideix que ja n'hi ha prou, que ell té dret a ser lliure, aleshores, i està buscant, a veure, el forat de la xarxa per on marxarà, l'amo deixa de dormir a la palla, es desperta, treu el fuet i comença a mostrar allò que semblava que era un amo molt benevolent, de cop i volta es treu la careta i mostra veritablement tot, amb tota la seva fúria, tota la ideologia que porta incorporada amb ell. I per tant, a Espanya, mentre els catalans hem estat submisos i ens tremolaven les cames que cada cop que Madrid feia un crit, doncs, escolta, tampoc calia anar cada dia, com diu en Pasqual, cada dia prendre una mesura contra de ministres contra Catalunya. Però ara, ara justament, estan tan espantats de veure el procés que segueix, i a més el ressò internacional que això té, que justament fan fugides endavant i que no se n'adonen que com més collen, clar, encara més independentisme hi ha.
Per cert, demà, digues, anaves a fer demà una cosa...
Ah, no, simplement això, no, de que realment, diguéssim, fa un temps el ressò internacional era molt poc, però cada vegada que va passant el temps el ressò internacional és més i més gran, no? I, esclar, això també és una altra cosa que em sembla que Madrid els ha de preocupar, perquè, esclar, han de trobar una solució o altra, i no sembla que vulguin trobar cap mena de solució, perquè continuar amb la situació en què estem no porta absolutament enlloc.
I el Mas li demana... Senyor Rajoy, faci una proposta, que clar, la posarem a votació i tal, però vostè faci una proposta. Les propostes és que volen inhabilitar el president.
Per cert, parlem del ple de demà, és el de Constitució, sí, de l'Ajuntament. Tindrem els 25 regidors que encapçalaran aquest mandat de 4 anys. Ja sabem que Convergència i Unió governarà en minoria, 11 dels 25, no ha arribat a cap acord amb cap força política, tot i que hi ha hagut contactes amb Esquerra Republicana aquesta setmana, i per tant tindrem un canvi d'escenari, no? Convergència i Unió tenia 15 en el darrer mandat, majoria absoluta, ara es troba amb aquesta majoria que no és absoluta, per tant li queden 2 per arribar als 13, i això vol dir que s'haurà de buscar constantment pactes, si és que no hi ha un pacte de govern al llarg dels propers mesos. Alguna valoració d'aquest canvi de l'escenari polític? A més, tenint en compte que passem de 5 a 7 forces, vull dir que la cosa... Digues.
Hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès, naturalment, desagradablement, i és l'actitud d'Esquerra. Aquesta senyora, que és anònima fins ara, i que no hi havia el partit en l'Ajuntament anterior, ara no vol entrar en el govern, dient que a la seva, els seus votants no ho entendien o no ho acceptarien. Quan, precisament, l'oposició, que és el seu president, el senyor Junqueras, fa costat constantment amb el president Mas. I aquí, precisament, a Sant Cugat, sempre hi ha hagut Esquerra amb l'alcalde en Recoder. Quan no tenia majoria, anava amb Esquerra. Hi havia 2 regidors d'Esquerra. I els seus votants no s'hi oposaven ni els sorprenia, al contrari.
El primer any anava amb el PP, eh? Al principi el Recoder, la primera legislatura anava amb el PP, i després va
anar amb Esquerra.
Amb Berta Rodríguez.
I quan va sortir majoria absoluta, malgrat tot, hi havia 2 regidors en la legislatura anterior d'Esquerra, i l'alcalde Recoder els va oferir que podien entrar sacrificant a 2 regidors de Convergència. I els nois van acceptar, el Toni Ramon ja van acceptar, però fins al dia abans de decidir-ho, l'Assemblea de Barcelona els hi va negar. I la debacle que va haver-hi, que no va sortir a Esquerra. Doncs ara no entenc el raonament que dona, o l'excusa que dona, de que no el votant no ho acceptarien. I això és absurd, perquè el votant no entén. És més, els que ha perdut Convergència, l'alcaldessa, els ha agafat Esquerra, per tant hi ha un acord tàcit, la gent no s'escandalitza de res, al contrari, em sorprèn aquesta actitud d'aquesta senyora.
I més, perdona, quan ja fa 3 mesos, no sé quan, el Mas i el Junqueras van dir que per favor, pues, que sembla que una aliança lògica era, sí, Convergència, sí, i Esquerra, i que maldessin de que, sí, a tots els ajuntaments, sí, hi hagués un pacte d'aquests. Aleshores, aquests comencen a fer unes giragonses pels ajuntaments... Que
no, però és l'únic de Catalunya, eh?
No.
Que no vulguin entrar?
Sí, i que fan, i que entren amb uns altres per fotre fora Convergència.
No, però no és ben bé això. A veure, jo penso que l'actitud de la Mireia és, com que no les pot haver, diu que són verdes.
Això deia la Guineu,
diferent,
no?
La Guineu. Que és diferent, eh?
Ella pensava treure'n 6.
Sí, exactament. Sí, sí, sí.
Home, entre el que van dir els partits fora de micro del que pensaven que traurien, amb el que finalment van treure, n'hi ha alguns que jo no els hi confiaria que em compressin el número de loteria.
I després hi ha un altre problema. A veure, aquí no és un problema d'Esquerra, és un problema d'Esquerra i més. I amb la qual cosa, això significaria que l'Ajuntament de Sant Cugat seria un quadripartit: Convergència, Unió, Esquerra i més. Escolta, si ja hi ha problemes entre Convergència i Unió, afegir-hi Esquerra i Més, vols dir que això té algun sentit? Jo penso que la Mercè és molt intel·ligent, diguéssim, governant en solitari.
Però no li posaran dificultats?
No.
Però té molt per on escollir,
pot pactar perfectament, diguéssim, amb Iniciativa, o pot pactar perfectament, diguéssim, amb la CUP. I ja està. I no necessita Esquerra.
Jo, si em demanés un consell, li diria que s'arrambés a Iniciativa.
Sí, senyor.
Perquè,
sí, senyor.
Perquè Iniciativa sí, sempre senyor. Han sigut persones molt serioses i em sembla que la...
La Roser.
És, la Roser. És, la Roser és una persona de fiar.
Sí.
I és que aquestes coalicions o aquestes d'allò les has de fer amb gent que te'n fies.
Sí, però sembla que la senyora Conesa pensava, doncs, agafar perquè només hi falten dos. Però la senyora Casamitjana, que és molt bona i molt intel·ligent i molt adequada, pensava que a Barcelona no li autoritzarien.
Ah, això ja no ho sé.
Sí.
Jo crec que va per aquí la cosa, Sí, sí, vull dir, no, és veritat que sempre he parlat d'això, que en els municipis, encara que les direccions dels partits donin unes consignes i tal, però com que hi ha el factor humà, que és importantíssim en els municipis, com més petits encara més, doncs això que deia en Pasqual, i clar, no, que Esquerra i Convergència vagin junts en general a Catalunya, sí, sí, però quan això ho trasllades, la consigna a determinats municipis, et trobes que hi ha antagonismes de pell, que dius jo amb aquest no hi vaig, encara que voti el mateix que jo en un referèndum i no sé què, però jo no ho vull veure i tot. I aleshores la consigna del partit se'n va en orris.
Perdona, però en el cas de Sant Cugat és molt estrany.
Però potser... No, jo no vaig tan estrany. Pensem que la Mireia Ingla i companyia... Sí, però la Mireia Ingla i companyia, quan van plantar cara a l'antic grup d'Esquerra Republicana, del Raül Granger, Toni Ramon, Eduard Anguita i companyia, els hi recriminaven que estaven molt al cantó de Convergència i Unió i que buscaven el pacte, constantment. I això ho deien ells mateixos, vull dir, no invento res. Per tant, ara, acostar-se, jo ho trobo, vaja, no seria coherent, no? Vaja, a mi em sembla, des d'aquesta perspectiva. A més, tenint en compte la qüestió de Més.
Exacte.
Perquè, clar, jo veig la gent de Més que va donar suport a Iniciativa i són Més que els que van donar gairebé suport a Esquerra Republicana, perquè si tu prens com a referència el Josep Maria Balcells, el Barroda i el Joan Gaia, home, que són tres pesos pesants de Més a Sant Cugat, jo no sé Més si anava amb Esquerra realment o anava amb Iniciativa. Formalment ja sé que anava amb Esquerra Republicana, però, vaja, no?
Sí, sí.
Sí, no? Sí. Domènec? Val.
Clar, però,
ja ens hem entès.
Però com que qui tenia més perspectives de pujar era Esquerra, que no pas Iniciativa, sobre el paper... era molt millor, si tu vols fer, doncs, vols tenir una certa presència, posar-te a apostar per un cavall guanyador. I com que tot semblava que Esquerra havia de resar, no? Semblava que havia de resar Sant Cugat, doncs, perquè aquesta era la idea que... No, dic la idea que llançaven alguns membres del partit, doncs, esclar, penses, oh, doncs, m'apunto aquí perquè Iniciativa no s'alvirava cap mena de puja. I finalment, doncs, no ha estat això. Com deia en Pep, doncs, realment, les xifres que van donar alguns partits del que pensaven que traurien...
Fora de micro,
tot això,
Jo dic, fora de micro.
Sí, no, es deia. I el mateix PP ho va dir, El mateix PP també deia que en trauria quatre. I el senyor que ho va dir ja no hi és.
Cap dels quatre no hi són.
Clar, és que és això, no? Per tant...
Gràcies, que li han de donar l'Àngels Quadres.
Sí, que aviam s'entrarà.
No, que ell ja hi ha renunciat, que consti. Això, aquesta possibilitat no...
Jo el que volia dir d'això és que penso que, em sembla que ho ha dit el Jaume, la Mercè és prou intel·ligent com per... Primera, en els plens, el 80 o el 90% dels punts de l'ordre del dia es voten tots per unanimitat, perquè és molt difícil que no sigui així. Les diferències es veuen a les mocions que es fan prèvies, no sé què, però els punts de l'ordre del dia pràcticament són tots així. I segona, que si alguna vegada li fa falta, li cal algun recolzament puntual, ja se'l trobarà. Jo no crec que calgui fer ni pacte programàtic tampoc. Jo crec que és així. No.
Pot governar tranquil·lament. I a veure, diguéssim, l'única cosa és que quan vinguin els pressupostos, que és el més delicat, diguéssim, doncs llavors haurà de negociar una mica més, etc. Però ja està bé.
Això ja està bé. I és fàcil de negociar perquè el partit li posa 25 pessetes a no sé què. Bueno, però ja les hi posarem, ja les inquivirem i treurem.
Però hi ha una cosa important, i és que normalment a vegades oblidem, i és que la segona força de Sant Cugat és la CUP.
Sí.
És la CUP, sí, perquè estem parlant d'Esquerra i tal, sí, sí, al final...
I abans era la el PP.
Clar, qui és canvia, la CUP. Eh? I ara qui està a la cua és justament el Partit Popular i el Partit Socialista, no?, amb un sol regidor. Però bé, hi ha moltes diferències entre la CUP i Convergència, però també hi ha punts en contacte. Exactament. Que poden votar. Jo també faria el mateix, jo, amb 11 regidors com té Convergència, jo em quedaria en minoria i governaria en minoria i faria pactes puntuals d'acord amb el que vingui. Al capdavall la gent ho ha volgut així.
Uh-huh. No, a més serà un ajuntament, a veure, com bastant sorpresa, perquè tenint en compte la quantitat de gent que plega, no ja de polítics, sinó també de funcionaris de l'ajuntament, bueno, funcionaris i els càrrecs de l'ajuntament, això, en fi, ens trobem com davant d'una incògnita, començant pel secretari,
Exacte.
Començant pel secretari.
Ha sigut un puntal extraordinari. Sí. El secretari ha sigut el que...
Secretari municipal, que la gent s'ha situït a casa.
Secretari municipal, jo li tinc un gran afecte i un gran respecte com a professional, i quan el que sigui, l'Emèric o el Recoder li deia alguna cosa, i deia, per lleialtat institucional, miraré que això es pugui fer d'aquesta manera. Com a anècdota, suposo que sabeu que una senyora va deixar uns terrenys a les Planes perquè es fes un santuari amb una Mare de Déu. I llavors resulta que el que feia, ja, pel que feia falta a les Planes era un camp de futbol. I llavors vam dir, hosti, com es pot fer això de que sigui un santuari un camp de futbol? Bueno, doncs el secretari va trobar la fórmula, que és posar un cambril amb una Mare de Déu allí dintre, i el que més era camp de futbol. Però això, si tens el secretari en contra,
no passa. No cola, vaja.
I amb l'interventor ens passa exactament el mateix. O sigui, que agafes i dius, hombre, saben trobar tots els recursos perquè allò que diu l'alcalde, per lleialtat institucional, perquè evidentment ells no depenen de l'alcalde, puguin trobar solució. I el que estàs dient, Domènec, és molt important, perquè l'Ajuntament funciona pels funcionaris, prospera pels polítics, però funciona pels funcionaris. I si aquests dos puntals, que són els que asseguren que no l'alcalde no faci alcaldades, que l'alcalde faci possible no sé què, no hi són, o et ve un que perquè abans hi havia un altre, l'Estrella, bueno, no sé si l'havies viscut, que era... Sí. Era del PP i era d'allò, i era horrible, és que no podies negociar. I crec que serà molt important això.
Però que el secretari no plega per les eleccions.
No, plega no, perquè ja té 65.
Plega per edat.
Plega per edat. I l'interventor sí. Igual, no.
Sí, sí, I el sí, nou clar. Secretari qui l'ha de posar?
És de cos, carrera de l'Estat.
Sí, ja, ja, però...
Venen de l'Estat, aquests sí, sí. Funcionaris.
És un cos estatal, sí. I aleshores, diguéssim, doncs, per oposició, sortirà a la plaça de Sant Cugat i la guanyarà qui sí. La guanyi.
I recordo una cosa.
En l'Oriol Nicolau va guanyar la plaça, sí. Diguéssim, un senyor, sí. I l'Oriol Nicolau no li va voler donar possessió de la sí, plaça. Senyor. I això li va costar 6 anys d'inhabilitació de tot càrrec públic.
Sí, senyor.
A l'Oriol Nicolau.
I quin era el motiu per no acceptar-lo?
Perquè aquest em sembla que venia de la Diputació. Ara no recordo el nom, però venia de la Diputació. Sí. I a la Diputació el tenien per un Pere Punyetes, que era un tio molt...
Escrupulós.
Vale, doncs sí, gràcies. I aleshores el vam tenir després, quan va venir l'Aymeric, que va substituir en el d'allò, naturalment li va donar possessió a aquest senyor. I, bueno, era un senyor que sí que realment era escrupulós, però escrupulós complint la llei. I no hi havia cap problema. No hi havia cap problema.
Aquest càrrec ha de ser... per a una persona que visqui al municipi?
No.
O pot venir de Toledo?
Que va. No.
Sí, pot venir de Toledo.
Pot venir de Toledo. I no per la
català. Això no ho sé segur, sí.
No, és un cos nacional.
Sí, però em sembla que hi ha alguna d'allò que hem de ser, com, bueno, de Toledo ja... Sí, podria ser que hi hagués alguna denda que digués que millor que siguin els
de
Catalunya.
És que si un senyor de Toledo es pot presentar a les eleccions a Sant Cugat com a alcaldable... sense estar empadronat aquí, si estan empadronats a Toledo, em sembla que això que diu el Domènec té la seva lògica, la qual cosa demostra en quina mena d'estat vivim. Per
sí,
comptat, no?
Però fixa-t'hi que potser hi ha alguna, dintre del concurs o dels mèrits que es puguin fer en el d'allò, és probable que sigui que tingui de saber escriure i llegir català,
sí, això sí.
I coses, ara si un tio de Toledo sap llegir i escriure català, doncs pues, clar.
Escolti, no hem de deixar gairebé aquí perquè...
Quina llàstima.
Falta... Sí, sí. Pensa que el bisbe de Terrassa, diguéssim, es va formar justament en el seminari de Toledo.
A Toledo, sí, sí.
Oh.
Sí, sí. I tenim el que tenim.
Fa uns anys vaig anar a Toledo, al centre històric de Toledo passa... Bé, no, tampoc ara cal explicar per què, i vaig quedar de pedra de veure els carrers amb totes les insígnies franquistes en cada allà lluint i...
Vaja, quan va ser això?
Fa... bastants anys, 7 o 8 anys.
No, però encara
però vaja, no, no, encara sí, són, però vaja, segur, que era l'any 2000, o 2002, sí, 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 o 2003, o 2004, no me'n recordo, però vaja, que era en plena democràcia, teòrica democràcia.
A Salamanca...
Vaig quedar de pedra el nom de generals que hi havia en tots aquells carrers.
A Salamanca, la plaça Major, que hi ha entre l'entrejambe aquell de i els medallons, encara hi ha el de Franco.
Sí, 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 encara hi són.
Tinc retratat.
Hem de marxar. Víctor, Domènec, Jaume i Pasqual, moltíssimes gràcies i ens veiem divendres de la setmana que ve.
Bon
que vagi bé. Bon cap de setmana.
Molt bé.
El gall del monestir.